Divendres 7 de febrer del 2020, són les dues en punt, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Antonio Hidalgo no ha perdut mai com a entrenador del Sabadell dos enfrontaments seguits de Lliga. El tècnic de Canovelles treballa aquesta setmana per allargar aquesta estadística. Demà passat a l'estadi Camilo Cano de la Nucía, un terreny de joc on el conjunt local encara no coneix la derrota. És un nou repte dins del compte enrere en el qual ja ha entrat la categoria en general. Queden només 15 jornades, arriba l'hora de la veritat i el Sabadell tanca la llista de desplaçaments a terres valencianes buscant completar la trilogia. Fa un mes es va guanyar la província de Castelló, fa 15 dies tirant ja cap al sud a la de València i ara esperen fer un altre cop el més 3, en aquest cas a Alacant, on ja van guanyar al camp de l'Hèrcules per arribar així a les 3 victòries visitants consecutives. El marge respecte al segon és de 3 punts, amb la qual cosa els sabadellencs defensaran el lideratge, el Camilo Cano, en un partit amb diferents dificultats. D'entrada, la primera, les baixes, a l'espera de si arriben a temps jugadors com Edgar o Lanzarote, els lesionats com Pajarero o com Aleix Coc, se suma aquesta setmana el sancionat Néstor Querol. De l'altra banda, el potencial a casa d'un La Nucía que no ha patit cap derrota de local en el que portem de Lliga. Un partidàs amb aquestes xifres sobre la taula que analitzem avui en la prèvia d'aquest duel.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I passa per les mans del Toni González al control de so. Comencem.
Comenta la recepció.
La prèvia d'aquest La Nucía Sabadell centrarà els primers minuts del programa d'avui, però tindrem més teca també al Sabadell Nord, al Sergi Giral, waterpolo, demà amb l'anada dels quarts de final de l'Eurolliga a casa Calllong, també l'Oar Gràcia al bàsquet Pia, o una mica d'història olímpica. Avui el Julen Tortosa ens porta als anys 80.
I fora de l'hotel?
Sortejada serà fa uns minuts les semifinals de la Copa del Rei de Futbol. No hi haurà, de moment, derbi basc. La Real Sociedad s'enfrontarà al Mirandés de segona divisió amb la tornada a Andúba. L'altra semifinal serà Athletic Club Granada. Anada a Bilbao, tornada a Los Cármenes. El nou format de la competició, per cert, ha accentuat la Copa com el torneig de les sorpreses. Ahir van quedar eliminats el Barcelona, a Sant Mamés amb un gol al 93, i el Madrid, al Bernabéu, després de perdre 3-4 contra la Real. I el Barcelona jugarà la final de la Supercopa de Futbol Femení diumenge a les 12 a l'Elmántico de Salamanca contra la Real Sociedad. Ahir l'equip blaugrana es va classificar superant per 2-3 l'Atlético.
Han parlat en les últimes hores
Quique Setién, entrenador del Barça després de l'eliminació a la Copa.
Es verdad que el resultado siempre es lo más importante, pero también son muy importantes, ya lo he dicho, las sensaciones. Y hoy el equipo creo que ha dado, tal y como ha sido el partido, ha dado un nivel muy bueno. Creo que ha sido bastante superior.
I a les xarxes socials.
Les imatges vistes al perfil del Sabadell inclusiu de l'entrenament d'ahir amb el jugador del primer equip, Pedro Capó. El menorquí ha piulat fa una estona. Increïble la bona estona que vaig poder passar ahir a la tarda amb el CES inclusiu. Moltes gràcies al José Sac, l'entrenador, per deixar-me participar d'aquest entrenament amb tots vosaltres.
De quin partit no estarem pendents?
Segurament no estareu pendents a les 3 quan acabi el programa del partit que arrencarà aquella hora de la jornada 20 de la Lliga del Camerún entre el Cotton Sport i el Panter.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Minuts, no arriba a 5 encara, per sobre de les 2 de la tarda, dia de prèvia, entrat ja el mes de febrer. Toca pensar ja en aquest primer desplaçament del mes, l'últim a Terres Valencianes. Demà l'equip marxarà cap a Terres Alacantines, que és on es jugarà aquest Lanucía Sabadell. Queden només 15 jornades per acabar la Lliga, només entre moltes cometes. Per tant, el compte enrere ja està engegat per alguns, i el Sabadell continua a la part alta de la classificació i intenta, com dèiem al principi, allargar aquella estadística que diu que amb Antoni Hidalgo a la banqueta no perd 2 partits de forma consecutiva mai. Pau Ituri, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Avui ha tocat entrenament, després roda de premsa, el que és habitual en el plàning dels divendres. Demà, per cert, l'últim entrenament a porta tancada a la nova Creu Alta, abans d'agafar l'equipatge i marxar a fer una bona quilometrada fins a Terres Alacantines, com dèiem, l'últim desplaçament al País Valencià de la temporada. Però abans hem d'escoltar Antonio Hidalgo sobre aquest club de futbol Lanucía, que és un nou vingut a la categoria però amb jugadors experimentats, un equip que ja va vendre cara a la derrota a la primera volta. Va ser la primera victòria, per cert, del centre d'esports a casa en tota la temporada. Si recordem, s'havia perdut contra el Castellón a la jornada 1 i s'havia empatat sense gols contra el València Mestalla a la 3 abans d'aquell 1-0 obra d'Òscar Rubio. No sé per on comencem avui, Pau, del que ha dit Antonio Hidalgo.
Doncs amb uns dels aspectes que comentava tu ara, aquesta estadística que diu que des de l'arribada d'Antonio Hidalgo, és a dir, comptant la temporada passada, els 7 partits de la temporada passada, el Sabadell no ha encadenat mai 2 derrotes consecutives. Una dada a tenir molt en compte, la capacitat de reacció de l'equip d'Antonio Hidalgo, o del centre d'esport Sabadell, més ben dit, des que el de Canovelles està a la banqueta. I sobretot, com ha ressaltat ell, aquest mèrit d'arribar a un punt en el qual hem normalitzat aquest fet.
Dona igual si perds a fora o a casa, que sempre després de perdre el més important és tornar a guanyar partits, no? Sabem que la categoria està molt igualada, que és molt difícil guanyar partits i que nosaltres hem fet una normalitat dels resultats.
Doncs normalitat és cert, que al final, després de 7 victòries consecutives, ho dèiem l'altre dia amb el Sergi, aquí acabes per normalitzar el que és anar guanyant a casa, i serviria també la dada per aquesta estadística que comentàvem, que doble derrota consecutiva del Sabadell d'Antonio Hidalgo, que els càlculs són fàcils, no? Estaríem ara mateix a la jornada 23, per tant, 23 més 7 de l'any passat, porta just 30 jornades al capdavant de l'equip arlequinat.
Gairebé una lliga sencera.
Sí, faltarien 8 jornades, però vaja, número rodó, una trentena de partits, mai 2 derrotes consecutives del tècnic ballesà del centre d'esports.
Té molt mèrit i es torna a posar en joc aquesta estadística, segurament en un dels escenaris, ni que siguin números en mà, xifres en mà, més complicats. De seguida parlem d'aquesta ratxa de Lanucía, recordem, juntament amb el Barça B, els únics equips invictes a casa seva, però en la línia del que comentava Boris Garros el passat dimecres en roda de premsa, que era bastant contundent el davanter barceloní, dient que no afectaria aquest partit que va jugar entre setmana, recordem, Lanucía contra el Lleida Esportiu, els 76 minuts restants. Se li ha preguntat també a Antonio Hidalgo en roda de premsa per aquesta qüestió, i una mica en la línia del barceloní, però amb un punt més tècnic. Diu que aquests 15 minuts que es van estalviar tots dos equips, al final són els 15 minuts que al final del partit, si el partit durés 90, són els pitjors, els d'una fatiga més extrema, com els ha qualificat ell. Per tant, com diem, en la línia de Boris, amb aquests 4 dies per recuperar, diu que Lanucía no tindrà cap problema de fatiga.
Sembla una tonteria, però no ho és. 15 minuts en un partit de futbol més o menys és el moment de la fatiga que t'arriba extrema. Tenen 4 dies, han posat el partit el més tard possible que han pogut, però és normal. Jo crec que no crec que els hi passi factura per aquesta situació.
Doncs convençut, Antonio Hidalgo, que no acabarà de passar factura. Recordem, Pau, que ja ho hem comentat allò de sobres. Dimecres, per exemple, escoltàvem a César Ferrando, l'entrenador ex-arlequinat en el seu dia. De fet, va ser un dels membres de l'última plantilla del Sabadell que va assolir l'ascens a primera divisió com a jugador en aquell moment, a la dècada dels 80, el 1986, i entre setmana ja comentava que al final hi havia una normativa que en aquell cas jugava en contra de Lanucía perquè no permetia al tècnic de Tavernes de la Valldigna alinear els jugadors que havien estat inscrits en aquest mercat d'hivern després de l'inici del partit contra el Lleida Esportiu, una normativa una mica absurda, però que de retruc el que farà ara, vista en perspectiva, ara que ja ha passat el partit i que a sobre la Nucía va guanyar-lo 2-1, doncs que hi hagin jugadors que fins i tot no tinguin zero de fatiga perquè no van poder jugar.
Correcte, i recordem sense César Ferrando a la banqueta, que ha de complir aquell partit de sanció de l'anterior partit contra el València Mestalla, doncs contra el Centre d'Esports Sabadell. Sobre aquesta ratxa molt manida, molt comentada ja de la Nucía, ho insistíem també l'altre dia, el dimecres, aquí al programa, sí, és un dels equips invictes, però no són unes xifres a casa excel·lents,
sí,
podríem dir.
Per mi és una ratxa que demostra que la Nucía ven molt cara a la derrota sempre, que és molt competitiu, agafant una mica el que hem dit moltes vegades de l'equip d'Antoni Hidalgo, que allà on juga sempre es mostra competitiu. El fet de no haver perdut a casa encara i d'haver empatat molt també et demostra que és un equip feixuc de jugar contra ell, però per contra que tampoc acaba de sumar totes les victòries que voldria a casa. Per tant, sí, és cert el que comentaves, que juntament amb el Barça B, en quant a derrotes, són els únics que no han patit cap al seu estadi, però després és veritat que també han volat molts punts.
Sí, 6 empats en total de l'equip de César Ferrando a l'estadi olímpic Camilo Cano, però vaja, ja ho va poder comprovar de primera mà l'altre dia al Lleida Esportiu, un estadi on és complicat treure un resultat positiu, la victòria sense anar més lluny. Aquesta ratxa de la Nucía també ha fet referència a Antonio Hidalgo. No oblidem, després també de passar per un tram en el qual l'equip nucier va encadenar 8 jornades consecutives sense trobar-se i sense marxar amb els 3 punts.
Això demostra que ells són força a casa, que és molt difícil guanyar, no ho ha fet ningú fins ara, i bueno, diu que tenen molta confiança a casa, amb un estadi que és molt, el camp és gran, que es pot jugar amb bon futbol, ells ho intenten tenir la pilota el més temps possible. Bueno, serà un duel bonic i bueno, intentarem tallar aquesta ratxa.
Doncs buscant ser el primer equip que guanyi a la Nucía, al Centre d'Esports Sabadell, després de ja unes quantes setmanes i mesos de competició. El partit arribarà el dia 9 de febrer i encara no haurà perdut cap partit a casa al conjunt vermell i negre. L'última, la pregunta del milió, i molt sospito que no podràs respondre mal allò no. Al 100%, no? Baixes del Centre d'Esports, sabíem...
Sí, baixes...
No, això no,
això sí, baixes algunes, sí.
Sabíem de sobres que Néstor Querol, per acumulació, per complir cicle, es perd el desplaçament a terres alacantines. Sabíem que hi ha d'altres jugadors, el cas de Fernando Pajarero o de l'Aleix Coc, que estan lesionats i que, per tant, fins que no marxin de la infermeria arlequinada, no podran reaparèixer sobre el terreny de joc. Dubtes? Doncs, per exemple, et llenço dos noms i m'imagino que és el que et dic. Són les preguntes que ens haurem de fer fins que no veiem els jugadors pujar a l'autobús per saber quins marxen i quins no camí de la Nucía demà, que és quan fa el desplaçament al Sabadell. Edgar Hernández, d'una banda, es va perdre l'últim compromís per precaució amb fatiga, amb sobrecàrrega muscular, i de l'altra, un que precisament per problemes fibrilars porta un parell de setmanes fora, com és Manu Lanzarote.
Doncs les mateixes incògnites. Jo crec que ens hem d'agafar una mica les paraules d'Edgar Hernández, que el vas entrevistar a la prèvia del partit contra l'Hèrcules, que deia que era més una qüestió de precaució, d'evitar una lesió més greu. Antonio Hidalgo no ha portat llum en aquesta qüestió, tampoc l'ha portat pel que fa a Manu Lanzarote, tot i que Manu Lanzarote és cert que la setmana passada no es va entrenar cap dia amb l'equip. Per tant, caldrà veure com evolucionen tots dos en les pròximes hores, i en aquest sentit ha parlat també Antonio Hidalgo, especialment posant el focus en Edgar Hernández, sobre el fet que serà una decisió d'última hora.
Veurem demà tots. Sí, veurem demà. És una situació de que, bueno, ell va notar unes molèsties abans del partit de l'Hèrcules, i bueno, vam valorar la situació i vam decidir que no era el moment per que jugués. Veurem demà l'últim entrenament, a veure com es troba, i a partir d'aquí pues, farem la convocatòria.
Doncs estarem pendents d'aquesta llista de convocats de demà, tant de bo que no sigui allò que ens agraden tan poc de 19 efectius. Poca cosa més, no? Més enllà de recordar l'horari?
Poca cosa, sí. Recordem, bé, avui ha sortit oficial l'horari de la següent jornada contra...
Sí, si sou oients de l'Hotel Suís, d'aquells fidels, ja haureu escoltat que ho vam dir fa uns quants dies, sense novetats.
Sí, avui
no?
Simplement això, oficialitat. Sense sorpreses, un partit a la nova Creu Alta diumenge a les 5 de la tarda, el següent contra l'Orihuela, el que serà el penúltim partit contra un equip de la Comunitat Valenciana.
Recordem el tercer consecutiu contra un alacantí.
Sí.
Tenia
sí,
tres a la Lliga, els tres seguits.
Els tres seguits. Ja hem parlat més d'un cop d'aquesta curiositat, però fins a la jornada 38 doncs, tornarem a trobar amb un altre equip de la Comunitat Valenciana, com és el Villarreal B. I pel que fa al partit d'aquest diumenge, també s'ha comentat per activa i per passiva, però com no és horari habitual, el tornem a repetir perquè no hi hagi cap despistat. Diumenge, 6 de la tarda, ens hi posarem en directe al Sabadell en joc. Des de dos quarts, la narració del Sergi Garcés i tu mateix, Adri, des de l'estadi olímpic Camilo Cano per aquest partit de futbol entre el club de futbol La Nucía i el centre d'esport Sabadell.
Allà hi serem i allà marxem ara. Gràcies, Pau. Fins ara.
Fins ara. Don't come out, don't start caring
about me now. Walk away. A la primera volta vam saludar el seu entrenador, l'exarlequinà César Ferrando, a qui li ha sorgit un imprevist. No el podrem tenir avui en antena, però sí el director esportiu del conjunt alacantí, Quico Lacasa. Quico, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona vesprada.
Parlem una miqueta d'aquest conjunt, la Nucía. Arribeu al partit amb unes dades ben curioses, algunes les comentàvem ara. Cap derrota al Camilo Cano, però 8 partits seguits sense guanyar fins dimecres, que ho vau fer contra el Lleida Esportiu. Per tant, entenc que aquests 3 punts són aire fresc per vosaltres, no?
Sí, bueno, la veritat és que nosaltres vam començar la temporada molt bé, vam rebre molts punts i vam tindre un baixó cap al començament del mes de desembre. I hem estat 8 partits sense guanyar, a part ens vam eliminar de la Copa del Rei, i bueno, l'equip va tindre un tricot de baixó tan físic com moral. Per això esta setmana que tenim 3 partits en casa, el diumenge empatarem ja contra el Mestalla, ja donarem una altra volta la sensació del principi, i el dimecres vam ser capaços de guanyar al Lleida i llevar-nos un poquet del bloqueig mental que teníem de que pareixia que se mos havia oblidat guanyar.
Si ens fixem només en els partits, ara que comentaves això de 3 partits consecutius a casa allà a l'Olímpic Camilo Cano, 5 victòries, 6 empats en 11 partits que heu jugat allà, per tant cap derrota. Això és una demostració de com arriba a ser de competitiu aquest equip, més enllà d'aquest bloqueig que deies ara.
Sí, jo penso que nosaltres esta temporada el que sí que hem demostrat ha sigut ser competitius. Llevant d'un partit que hem perdut 3-0 en Castalia fa 2 setmanes, tot el resto de partits tots hem competit fins al final. En casa estem molt forts, portem normalment el ritme del partit nosaltres i bueno, pues és la identitat que tenim nosaltres. Fora de casa pues sí que és veritat que som nosaltres mateixos, però és que en aquesta categoria guanyar fora de casa és molt complicat. Ja ho sabeu vosaltres i vosaltres aneu primers, i per a mi el Sabadell és un dels millors equips que n'hi ha en la categoria, no sols en este grup. I no és fàcil guanyar fora de casa, sinó que per un equip recent ascendit com vosaltres, menys encara, però en casa estem forts.
De seguida et pregunto pel Sabadell, abans, ara que comentàvem el tema del Camilo Cano, nosaltres el descobrirem diumenge, no hem estat allà encara, però tots els que han passat per allà diuen sempre que és una zona esportiva realment deliciosa, que és preciosa.
Sí, la veritat és que uno quan comença a cridar els jugadors per a fitxar-los per a la Nucía, al principi la gent que no ho coneix sempre es queda un poquet en la duda, a l'hora de vendre projectes, sobretot este any i l'any passat en tercera divisió, tocava explicar les instal·lacions que tenim, i esta temporada sí que és veritat que la gent que va venint se va donant compte de que són una ciutat esportiva espectacular i bueno, el diumenge tindreu l'oportunitat de conèixer-la i estic segur que vos va agradar molt i us anem a veure molt bé.
Has tingut feina en aquest mercat d'hivern perquè la Nucía ha canviat la seva plantilla respecte al que era la primera volta. Ho dic sobretot perquè escoltàvem l'entrenador César Ferrando parlant la prèvia del partit contra el Lleida, crec que amb tota la raó del món, dient que era absurda la normativa que no permetia inscriure els jugadors o alinear els jugadors que no havien estat inscrits en el moment de l'inici del partit contra el Lleida, que es va ajornar per la climatologia, per la pluja. Clar, això al final, vist ara en perspectiva que heu aconseguit guanyar el partit i ja s'ha superat, genera una situació curiosa, no? Perquè hi haurà jugadors que hagin jugat entre setmana, que hagin tingut partit dimecres, i hi haurà d'altres que arribaran, entre cometes, nets, no?, de cara al partit sense jugar.
Sí, la verdad es que la norma, con ha dicho el míster, es una norma un poco absurda, porque no beneficia o perjudica a ninguno. Entonces, aquí está en un periodo de fichajes y todos los jugadores podrían haber jugado, porque se podría haber dado el caso de que haber cambiado a dos porteros. Entonces, ¿qué habrá pasado? No haber podido tener un portero en el dimecres en el partido contra el Lleida. Yo creo que es una miqueta absurd. Pero bueno, es la regla que n'hi ha para tots i és la que n'hi ha. Nosaltres ara, pues, a part d'aquests jugadors que van arribar divendres i dissabte passat, ja no van poder estar diumenge contra el Mestalla, dimecres no pogueren jugar i, bueno, estaran de moltes ganes per a que arribi el diumenge i poder debutar a cinc casa en un partit tan bonic com el que va ser el fin de setmana.
Després d'aquests moviments, en què ha canviat la Nucía respecte al de la primera volta?
No crec que hagi canviat molt, perquè dels jugadors que s'han anat, l'únic jugador que en la primera volta ha sigut pràcticament indiscutible ha sigut el lateral dret, Juan Ortiz. Tots els restos de jugadors que s'han anat han sigut jugadors que no estaven disposant de minuts i han demanat sortir i els sindicats que se n'anaren. I els que han vingut són jugadors que són jugadors de segona vez, que a lo millor alguno d'ells, per exemple el davanter en estiu, era impensable poder traure-lo de portar-lo a la Nucía, i ara està així, i estic segur que els canvis no van ajudar moltíssim, però no crec que l'equip vagi a canviar molt.
Abans, Quico, elogiaves molt al Sabadell, deies que per tu era un dels millors de tota la categoria, dels 80 equips de segona B. Per tant, interpreto que no t'ha sorprès veure'l pràcticament des del principi dalt?
No m'ha sorprès res. Tinc la sort de tindre una amistat en Juvenal, perquè vam ser companys, i bueno, ja des de la jornada 3 o 4 que es va poder jugar en el camp de l'Hércules, me van agradar molt. El partit nostre allí no va ser un partit, crec que molt, molt bonico, perquè va ser un partit de molt poquetes ocasions, però se va veure que era un equip molt sòlid, i des del principi jo crec que se va veure que anaven a estar dalt, i no és casualitat. Així el diumenge jo crec que anem a veure un bon partit, dos equips que volen tindre la pilota. I és veritat que s'està fent molt de s'està focalitzant tot molt en que nosaltres a cinc casa no hem perdut encara, que tampoc és casualitat, però no és més casualitat tampoc que ells van primers en el grup més difícil de la categoria, i estic convençut que són dels 3 o 4 minuts adicionals en la categoria.
L'última, acabo preguntant-te precisament pel partit en si, que ara ja deies una miqueta per on aniria la cosa, però clar, al final Sabadell arribarà a la Nucía després d'haver perdut a casa, cosa que no estava succeint habitualment, de fet des del mes d'agost que no ho feien, a la jornada 1 contra el Castellón. No sé si esperes que sigui un partit també similar al de la primera volta, amb un Sabadell que també vulgui tenir la pilota, en un partit que, com comentaves, va ser una mica trabat o que no va tenir gaires oportunitats ni a una banda ni a l'altra. Serveix com a precedent aquest partit pensant en com pot ser el guió de demà passat?
Jo penso que sí, perquè el camp nostre és un camp molt gran, és un camp també d'herba natural, com el camp del Sabadell, i jo crec que... Jo no estic planificant el partit, perquè al final jo no estic en el vestidor quan el míster està plantejant tot, però sí que t'he dit que estic convençut que els dos entrenadors saben que l'altre equip li agrada tindre la pilota i que sense la pilota patixen. I m'imagino que va haver una guerra per tindre la pilota el més temps possible i per a generar les màximes ocasions. Dos equips que sempre van aixir a guanyar, i jo estic segur que el partit va ser un partit bonico.
Doncs Quico Lacasa, per cert, excompany de Juvenal, interpreto que el Deportivo a la vez, no?
Sí, i de Manu Lanzarote també.
Déu-n'hi-do, per tant coneixes bé el rival d'aquesta setmana. Quico Lacasa, director esportiu de la Nucía. Un plaer xerrar una estona de futbol. Ens veiem demà passat per allà per Terres a la Cantina. Una abraçada.
Moltes gràcies, que tingueu bon viatge.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
També tenen cabuda les estadístiques, els números. Com sabeu, els divendres acostumem a tirar de calculadora aquí a l'Hotel Suïssi per completar aquesta prèvia. Avui, no amb l'entrenador, amb César Ferrando, sinó amb el director esportiu del conjunt alacantí, amb Quico Lacasa, el que fem ara és repassar les estadístiques. Ho teníem molt fàcil a nivell de precedents, perquè serà la primera visita en tota la història del Sabadell a la Nucía, però hem buscat unes quantes més, fins a 3 minutets de números, amb la veu de l'Helena Molist.
Thank you. El centre d'esports arribarà a la Nucia com a líder amb 3 punts de marge respecte al segon i després de 2 victòries consecutives fora de casa. Les dues, a més, al País Valencià, a Castelló i a Paterna. En cas de guanyar demà passat, quedaria completada tota la comunitat autònoma, ja que serien 3 triomfs forans en les 3 províncies valencianes. Si féssim un rànquing únic dels 4 grups de segona B, ara mateix, per puntuació, el Sabadell seria el 7è dels 80 equips de la categoria. És també un dels més veterans per mitjana d'edat dels 11 titulars, però en canvi, la Nucia és qui compta amb 2 jugadors dins del top 5 de futbolistes amb més edat, que han estat titulars en algun partit de Lliga, Juan Mortiz i el porter Òscar Fornés. A casa, el conjunt de César Ferrando encara no ha perdut cap partit i és un 29 punts després de guanyar abans d'ahir el Lleida Esportiu per 2-1 al Camilo Cano. Té el gol a veure general empatat amb 23 gols a favor i 23 en contra. El lateral dret, José Mas, va veure la cinquena groga en l'últim partit. Mentrestant, a una de la sanció, Morgado, Fran Moreno i Miñano. Els alacantins tenen la sisena millor defensa del grup, havent rebut només 22 gols, tot i que no s'apropa a la del centre d'esports, que amb 17 dianes encaixades és el segon millor registre defensiu. A més, és el quart equip de tota la categoria amb un percentatge més baix de xuts a porta que acaben en gol, segons el perfil de Twitter Estat Segunda B. Això sí, 2 dels 3 que estan per sobre són del mateix grup, el Castellón i l'Olot. I en Macai només encaixa el 22% dels llançaments que van a porteria. Aquest mateix perfil diu també una altra dada curiosa. El centre d'esports és el segon equip amb més gols anotats per jugadors suplents. Un total de 5 futbolistes arlequinats han marcat sense sortir d'inici. En canvi, la Nucía és l'únic, juntament amb el Lleida Esportiu, que no n'ha rebut cap d'un jugador que començava el partit a la banqueta. La de diumenge serà la primera visita en tota la història del Sabadell a l'estadi olímpic Camilo Cano. Serà el quart estadi que estrenarà el centre d'esports després del Johan Cruyff, el Pedro Sancho i Prada de Moles. Només hi ha un precedent entre els dos. El partit de la primera volta, saldat amb victòria arlequinada a la Nova Creu Alta per 1-0 amb gol d'Òscar Rubio. L'entrenador, a més, va jugar en el seu dia al centre d'esports. És un clàssic a les banquetes de Llevant, César Ferrando. El de Tavernes de la Vall Digna ha dirigit 491 partits entre primera, segona i segona B, amb un total de 8 precedents contra el Sabadell amb el Gandia, l'Elche i la Nucía. El balanç és de 2 victòries, 4 empats i 2 derrotes. L'últim cop que Ferrando va guanyar el Sabadell va ser l'any 2000, en una golejada Gandia 5, Sabadell 0. És a dir, que fa 20 anys que no supera els arlequinats, però l'última vegada va ser una pallissa. Finalment, l'àrbitre del partit serà l'andalús Francisco José Fernández Cintas. És la segona temporada a la categoria del d'Almeria, que porta una mitjana 5,7 grogues per partit. També ha mostrat 6 vermelles en 21 partits. Enguany, només 2 equips han estat capaços de guanyar el seu estadi amb Fernández Cintas com a col·legiat en els 8 partits que ha dirigit. Per contra, hi ha hagut 3 victòries visitants, una d'elles també d'un català a terres alacantines, la de Llagostera a Oriola. El de diumenge serà el primer precedent de l'andalús, tant amb el Sabadell com amb la Nucía.
Cada divendres tafanegem les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Hola, soy Kiko Díaz, entrenador de Sal del Nord, y os recomiendo escuchar cada mediodía el Hotel Suisse.
Minuts i 3:45 de la tarda. El partit, com deia el Pau Vitoria, ara fa una bona estona, a 6:45 de la tarda, des de les 6 en punt, en directe aquí a Ràdio Sabadell. El Sabadell en joc, aquest club de futbol, la Nucía, equip experimentat, equip ja amb experiència a la segona B, encara que acabi d'arribar a la categoria pel perfil dels seus jugadors, contra el centre d'esport Sabadell. Completem la informació futbolística amb la primera catalana i amb el duel directe que té diumenge el Sabadell Nord a Mollet del Vallès. L'objectiu dels de Can Oriach serà tornar al camí del triomf després de 3 jornades consecutives sense trobar-lo. En cas de derrota, de fet, els molletans avançarien a la classificació al conjunt dirigit per Kiko Díaz. Separats per només 2 punts, els dos equips estan immersos en la lluita per la permanència a la categoria. Per això, pel tècnic del Sabadell Nord, serà tan sols la primera de moltes finals.
Cada partido de los 15 que quedan para finalizar el campeonato tiene que ser una final y tenemos que intentar con las armas que tenemos y con las condiciones que tenemos, pues pelearlas cada semana para intentar sacar algo cada partido.
Sí, recordàvem ara que els de Can Oriach s'havien desviat del camí de la victòria en les últimes setmanes. Més perdut encara està el Mollet, el rival de demà passat. 6 jornades seguides sense guanyar i un balanç de 7 punts dels últims 30 en joc. Tot i això, Kiko Díaz sosté que el conjunt molletà té una plantilla de molta categoria.
Mollet tiene muy buena plantilla. Yo verlos en, la, en, los, en las posiciones donde están navegando este año me ha resultado un poco sorpresa, ¿no? Pero bueno, es una más para pensar que esta liga es muy complicada. Y esta liga cualquiera te puede ganar, con cualquiera puedes empatar y con cualquiera y a cualquiera le puedes ganar tú también, ¿no?
Sorprès, per tant, per la classificació del Mollet es troba un Kiko Díaz que no podrà comptar de cara a aquesta cita ni amb Carlos Silva ni tampoc amb David López, tots dos sancionats. La cita, diumenge, a les 12, als germans Gonzalvo de Mollet del Vallès. Pràcticament equador del programa, el Toni ens ven quatre coses molt ràpides i a la tornada, la prèvia, ni més ni menys que un partit de quarts de final de l'Eurolliga de waterpolo femení. A més, amb notícia d'última hora, acaba de renovar per dues temporades la boia i capitana de l'Estalpul Natació Sabadell, referent del waterpolo de casa nostra, Maica García, pel Natació Sabadell. Com dic, una petita pausa i de seguida us ho expliquem.
Divendres i dissabte nit tens cita a la 94.6.
Vitamina Dens, la teva píndola de rima.
Novetats, segells discogràfics, entrevistes, agenda
i notícies sobre el panorama electrònic.
I la segona hora, sessions a càrrec dels nostres digis convidats.
Vitamina Live Session.
60 minuts de música electrònica sense interrupció. Non-stop.
Vitamina Dance. De la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a les xarxes. @vitamina946.
La Marta i un banc es coneixen fa més de 20 anys. I tres feines, dos cotxes, un canvi de ciutat, una mudança, un viatge a Austràlia i una casa després, continuen sent clienta i banc.
Una història de Banc Sabadell i Marta, clienta des de 1993. Sabadell, sé on siguis.
La Nosia, província d'Alacant. 18.603 habitants segons l'INE, però una ciutat esportiva de 120.000 metres quadrats. Camp de futbol, pista d'atletisme, futbol platja, volei platja, tennis, squash, pàdel i molt més.
Sabadell en joc.
Unes instal·lacions 5 estrelles amb un nom ben peculiar. Diumenge, a partir de les 6 de la tarda, des de l'Estadi Olímpic Camilo Cano, Club de Futbol La Nucía, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, soy Ian Macay, el portero del Sabadell, y te recomiendo que escuches los partidos en Radio Sabadell.
Sabadell en joc, passió per l'esport de casa. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos minuts per sobre de dos quarts de tres de la tarda. Som-hi amb el bloc poliesportiu perquè, com us dèiem, notícia d'última hora, ara fa uns minuts, el Natació Sabadell ha comunicat la renovació d'una de les seves jugadores de referència de waterpolo, jugadora forjada a Can Llong, al Santa Clara, i que ha arribat al més alt del waterpolo internacional. Maica García renova per dues temporades més amb el Club Natació Sabadell. Per tant, la capitana des d'aquesta temporada, amb la marxa a l'estiu d'Olga Domena, continuarà defensant els colors sabadellencs fins al 2022. Una gran notícia pel waterpolo de casa nostra i que arriba justament a les portes d'un dels partits més importants de la temporada, el de demà. Can Llong viurà una nova cita europea de waterpolo femení, la tercera de la temporada per l'Astralpool Natació Sabadell. Fa dos mesos se li va escapar la Supercopa d'Europa a casa contra l'Horizonte Sicilià i ara tindrà l'oportunitat de prendre's la seva particular revenja a l'anada dels quarts de final de l'Eurolliga. En aquell partit, si recordeu, les de David Palma van estar a punt de capgirar 7 gols de desavantatge, però la remuntada es va quedar a mig camí. Aquest cop, precisament, la boia i capitana de l'equip, acabada de renovar, Maica García, espera entrar diferent al partit.
És que en aquell partit vam sortir una mica dormides nosaltres i ens vam posar això a la segona part del partit. Crec que aquest cop, bueno, hem de sortir molt més enxufades, no hem de perdonar res perquè elles ho aprofiten. Al final estem parlant del waterpolo d'elit d'Europa i hem de sortir a per totes i a saber i a creure que podem guanyar aquest partit.
Com diem, això va ser a finals de novembre, després d'haver perdut la Supercopa d'Espanya i dos partits de Lliga contra el Mediterrani i el Mataró. Dies més tard va arribar la derrota contra l'Utrecht en el primer partit de la Lligueta Europea i dissabte ha passat una nova ensopegada, en aquest cas en el derbi contra el Terrassa. Està sent, per tant, una temporada ben atípica, però García garanteix que el de les italianes serà un partit ben diferent al de la Supercopa d'Europa.
També és veritat que l'Horizonte al final també ha canviat moltes jugadores i nosaltres en certa manera també, i fins i tot l'estaf, o sigui, al final ha canviat moltíssim, l'equip es va renovant, ens vam adaptant entre totes i bueno, ja ens hem vist aquest partit a la Supercopa, però bueno, penso que també pot ser un partit totalment diferent de la Supercopa aquest, o sigui, al final ja la Supercopa va ser a principi de temporada, encara no teníem molt ben esquematitzat el rol de les jugadores a les posicions i crec que ara ja l'estem agafant més truc. I elles penso que també, o sigui que aviam què passa.
Doncs aviam què passa en aquest partit, un autèntic partidàs, un Astral Pool Horizonte, que també és la reedició de l'eliminatòria de quarts de final de la temporada passada, en què les sabadellenques van agafar 3 gols de renda d'avantatge a Catània i després van certificar el passi a Canllong. Enguany l'ordre s'ha invertit, però tot i no tenir el factor piscina a la tornada, el tècnic David Palma fins i tot ho prefereix així.
Pa gustos colores, o sigui, si fas una enquesta et trobaràs entrenadors que et diuen jo m'agrada més el segon partit a fora, jo soc d'aquests que m'estimo més el primer partit aquí a casa teva, intentar agafar un avantatge de 2-3 gols, que serà difícil i bueno, anar allà a jugar-te-la.
I davant hi haurà un Horizonte que tornarà a Sabadell com a líder indiscutible de la Sèrie A italiana amb 10 victòries en 10 jornades. Les Martina Micheli compten amb el bloc principal del Seterrosa, la selecció italiana, i amb una defensa zonal amb ajudes constants sobre la boia rival que se li va nuagar a l'Astralpool a la Supercopa. De fet, Palma reconeix obertament que les sicilianes tenen millor equip.
Tenen dues boies potents, no? Com un Rosaria de Hielo i Palmeri, que t'obliguen a tancar molt i a partir d'aquí hem d'estar segures en defensa, que Laura estigui bé perquè t'obliguen a tancar i necessitem bloquejar pilota, que no en treguin expulsió fàcil. És un equip que té molta qualitat, amb 6 jugadores crec, o 7 de selecció italiana, amb les dues canadenques. Penso que per equip potser tenen més artilleria que nosaltres aquest any.
Doncs sincer, David Palma a l'hora de fer la prèvia, això pel que fa a l'Astralpool Natació Sabadell Femení, que mirarà, com dèiem, d'encarrilar la que seria la seva 8ª, que es diu aviat, Final Four consecutiva de l'Eurolliga. El partit d'anada jugat demà a 12:45 al migdia a la Bombonera de Canllong, mentre la tornada no tindrà lloc fins al 29 de març a Catània. Anem a parlar també de waterpolo masculí. Perquè els homes de Quim Colet reprenen demà la segona volta de la Lliga Premat després de 2 mesos d'aturada per la disputa de l'Europeu i, a més, amb una particularitat perquè, com enguany hi ha només 11 equips a l'elit, han tingut una setmana extra de descans que han aprofitat per fer una estada, un stage de 4 dies a Miskolka, a Hongria. Colet reconeix que no ha anat del tot malament.
Ho sabíem des del principi que seria així i la veritat és que no ens ha anat malament del tot començar aquesta segona jornada, doncs, perquè la setmana passada era molt recent, per exemple, que l'Edu va tornar, que el divendres van tindre recepció real a Madrid, etc, etc, i també va ser una setmana una mica atípica en aquest sentit, amb la qual cosa, doncs, jugar dissabte no era el millor, no?
La tornada a la competició, però, és de màxima exigència amb la visita de demà al líder de la Lliga, un Atlètic Barceloneta que la setmana passada es va deixar els primers punts de tot el curs empatant a la piscina del Mediterrani. Un 7-7, això sí, molt influenciat, segons Colet, per les 4 baixes que patia l'equip de Xus Martín. També és cert que l'equip mariner ha jugat Champions entre setmana, imposant-se el Jadran Split croat per 16-12, i a l'Astralpool moltes de les mirades de demà estaran posades en Sergi Cabanes. El jugador franquícia de l'entitat es va quedar a les portes del Campionat d'Europa després de 2 presències consecutives en grans campionats amb la selecció, i Colet ha reconegut avui que va ser un cop dur per ell.
Anímicament, doncs, evidentment, amb un petit sotrac, però bueno, vull dir, també sapiguent el Sergi treballant cada dia, doncs, perquè, bueno, doncs perquè aquest any, primer, demostrant al club que segueix tenir, que pot tindre la confiança del seleccionador, poder anar a estar a la llista de preolímpica d'alguna manera, i després treballar-ho quan toqui estar allà, doncs, per intentar ficar-se amb l'equip olímpic.
Demà, doncs, a 3:15 del migdia, només un quart d'hora després del partit del femení a casa, però això sí, a la piscina Sant Sebastià de Barcelona, Atlètic Barceloneta, Astralpool Natació Sabadell, primer contra tercer, amb un partit menys, això sí, de la Lliga Premat de Waterpolo masculí.
Hola, sóc la Mati Ortiz, jugadora de waterpolo del Club Natació Sabadell i de la selecció espanyola, i cada migdia escolto l'Hotel Suís.
I en motor, Sergi Giral acaba de tornar de Mònaco després de participar al seu tercer rally Monte Carlo històric. El sabadellenc copilotava un Porsche 911S amb David Nogaré del volant i van ser 34ens a la classificació, una edició marcada per la manca de neu. Valorem amb ell aquestes sensacions en aquest tercer pas per Mònaco. Sergi Giral, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Avui repassàvem l'arxiu, Sergi. Fa dos anys, el 2018, deies que anar a Monte Carlo havia estat per tu un somni fet realitat. Ara que ja portes tres edicions, amb quin regust has tornat?
Home, la veritat que no he tornat amb un gaire bon regust. Havia sigut un rally molt, molt raro i molt estrany, molt sec. La veritat, hem anat tot el rally amb pneumàtics de sec, com si estiguéssim corrent aquí a Catalunya, no hi havia una gota de neu, i ens hem trobat amb moltes dificultats amb el tema del cronometratge, no? M'ha costat molt entendre'l, però bueno, és així, ens vull dir, a Monte Carlo necessites un temps per entendre'l, no? Quan els tramos eren més fàcils, més punts agafàvem, i això, ostres, va costar interpretar, no? Però bueno, una mica content pel final, perquè amb els dos passades al Turini vam poder estar entre els 10 primers, que això també em dona una miqueta d'alegria, no? Però bueno, ha sigut un rally molt estrany, moltes complicacions amb el tema de metratges, tothom, tots els equips, tots els rompucs que havien allà fets ho han tingut, i a mi vaig ser dels que més em va costar agafar-ho, no? Però bueno, m'ha après molt, i si tornem, pues, segur que ho farem molt més bé.
El rally, per tant, molt marcat per aquestes condicions meteorològiques. No sé si això fa que tingui una mica més d'encant del que acostuma a ser habitual.
No, l'encant gens, perquè l'encant el té quan neva, la veritat. Quan estan nevats i gelats, és autèntic Monte Carlo, no? Si no estan nevats, és un rally molt fàcil, perquè hi ha molt poca navegació i complicació zero, no? Encara que hi hagi moltes pujades i baixades, complicació zero. I nosaltres el que ens va és la marxa, no? Que estigui tot més complicat, que les condicions siguin extremes, allà és on estem, no? T'ho demostra el TAM 14, que és el Turini, la pujada del Coll de Brau, allà vam fer el 7 escratx, quan era el lloc que havies de córrer més, no? I d'arriscar més. Quan les coses eren molt fàcils, ho feien molt malament, sumàvem molts punts, i la veritat que encara no ho entenc, no? Però bueno, ja haig d'analitzar-ho i a veure què és el que ha passat, no?
Suposo que és fàcil fer aquesta lectura ara posteriori, i que també seria una mica parlar per parlar, perquè al final, si no hi ha hagut neu, no hi ha hagut neu. Però en cas d'haver-hi hagut, estàs convençut que la classificació hauria estat molt, molt diferent?
Hombre, per suposat. Vull dir, no es pot dir que hagués passat, perquè igual que si m'ha abandonat en qualsevol lloc, però per suposat que les condicions, quan són extremes, l'any passat ja ho vam demostrar, no? Quedant uns gens quan tots els trams estaven nevats, no? És molt diferent, en sec tot s'iguala, però es veuen les mancances que té l'organització amb el tema del cronometratge i del metratge, no? I, bueno, passa que són com són, i ja els coneixem, Monte Carlo és diferent a tot, i tampoc et pots queixar aquestes coses, no? Perquè tampoc els interessa. Però, bueno, m'ha après molt, i espero que ara, quan hagin fet un bon resum, sapiguem el que ha passat, i de cada any que ve, pues, millorar-ho, la veritat.
T'anava a dir això justament, si això et deixa també aquella espina clavada, però a la vegada més ganes encara de tornar per treure-te-la.
Sí, per suposat, que som molt competitius, i ja m'he quedat amb mala espina i amb ganes de tornar-hi, no? No, encara avui no sé si tornarem, perquè el meu pilot no és que s'hagi divertit molt amb aquestes condicions que n'hi ha hagut aquest any, però, bueno, jo intentaré ser-hi, sí, com sigui.
L'última, entenc que Monte Carlo, amb la il·lusió que feia, era un dels pics de la temporada. Quins objectius us marqueu ara de cara al futur?
Bueno, ara em començo l'època d'aquí a Catalunya, amb el Catalunya històric a final de mes, un rally també complicat, organitza el RAC, molt, molt xulo, anirem al Trubianchi, farem regularitat d'esport, tants que són secrets també, tancats al públic, amb casc, és una altra història, no? I després hi ha la Costa Brava de Girona, el mes de març, que hi ha 200 inscrits ja, que allà anirem amb el Tronjet, amb el Porsche 2.7 RS i estudiar fort ja de cada històric.
Doncs Sergi Giralt, pilot sabadellenc, ànims després d'aquesta experiència a Monte Carlo i ja anirem parlant de totes aquestes cites quan arribin. Una abraçada.
Igualment, i gràcies per ser-hi com sempre.
La nit de diumenge a dilluns a 2:15 de la matinada
torna a Ràdio Sabadell la nit dels Oscars.
La transmissió dels Oscars a Ràdio Sabadell amb Helena Molist i Pere Gallifa. Participin al programa a través del Twitter i Instagram de Ràdio Sabadell amb l'etiqueta OscarsRS.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Derecho a ser más friki que otro friki.
Éramos pichos rarísimos. ¡Ota!
¡Moe, moe, kiu!
¿Pero por qué hablas de estas mierdas? Estos libros deberían estar quemados.
La ciencia ficción solo me ha traído tristeza y sufrimiento.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Segueix-nos a les xarxes socials. Facebook Quimèric RS i Instagram Quimèric.
Fantasia, terror, ciència-ficció a Ràdio Sabadell.
És perfecto.
Del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports. El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Gran final de programa, hem de parlar encara de ciclisme, d'història de l'olimpisme, també de bàsquet, però abans una mica d'embol després de la pujada d'adrenalina que va significar la victòria en el derbi contra l'embol Sant Quirze. L'OAR Gràcia Sabadell tanca el tram més dur, segurament del calendari, visitant aquesta setmana la Roca. Un partit que ens apropa tot a la seva informació, al Sergi Parc.
Entre l'última jornada del 2019 i totes les que portem del 2020, l'OAR Gràcia ha hagut d'afrontar el seu particular turmalet, veient-se les cares amb els millors de la Lliga. En aquest ordre, els rivals de les darreres jornades han estat els següents: el Sant Martí Adrianenc, líder de la Lliga; el quart, el Granollers B; el Sant Cugat, que tot i no estar entre els primers va oferir una duríssima resistència; l'Espluga, cinquè classificat; i el segon, el Sant Quirze. Els verdiblancs han sortit ben vius d'aquest intens inici d'any, amb un balanç total de 3 victòries, un empat i una sola derrota. Ara, però, queda el remat final amb la visita a la pista del sisè classificat, la Roca, un conjunt que el tècnic de l'OAR, Gerard Gomis, considera un rival directe.
Està lluitant per no despenjar-se i està en el grup de perseguidors d'aquestes dues posicions que donen accés a les fases, i el que està clar és que al final és el que hem de fer. Hauríem de poder competir absolutament tots i treure'ls absolutament tots.
Els graciencs són tercers amb 27 punts, 4 més que els Roquerols. Per tant, les opcions dels de Gerard Gomis i Cesc Borrell per intentar aspirar a les fases d'ascens són molt més reals que les del rival de demà. Ara mateix, recordem, l'OAR és a 5 punts del Sant Quirze, el conjunt que marca la zona privilegiada. Després del gran triomf en el derbi de la setmana passada, els verds i blancs van poder recuperar la baraix i van donar un pas més per pressionar els quirzadencs. Ara bé, si l'equip no compleix en els pròxims compromisos, de poc haurà servit la impactant victòria del dissabte passat. Guillem Correro, jugador de l'equip, és conscient que no es poden deixar de fer els deures.
Hem tingut un principi de la primera volta i de la segona molt dur. Sabíem que era molt important i també sabem que si aquests partits es treuen, després els que venen després s'han de treure igualment. I a la primera volta ja vam tenir algun problema o un altre, i esperem que aquesta segona volta agafem tret des del que ha passat a la primera i no ens torni a passar.
Un altre gran partit a la vista per l'Oar Gràcia, en aquesta ocasió a la Roca. La cita demà a 8:45 del vespre.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I repassem un parell de punts més. La primera cita clau pel bàsquet Pia de cara a les seves aspiracions de seguir un any més a la Copa Catalunya. Els escolapis que marquen la salvació visitaran la pista de l'equip que també marca la zona de promoció de permanència, la S. Només una victòria separa els dos conjunts i més enllà del triomf contra un rival directe, l'enfrontament de demà també comportarà amb tota probabilitat endur-se la baralla particular, ja que la primera volta els riberencs es van imposar d'un sol punt a Can Colapi. Jaume Prat, el tècnic de la Pia, assumeix que s'haurà de lluitar de valent per pescar un resultat satisfactori.
És un equip molt incòmode. Sap el que va jugar, juga posicions molt llargues, és un equip que en defensa doncs, té molt clar per scouting on vol destruir, i en atac sap el que juga. A partir d'aquí, per nosaltres no és un equip que ens vagi molt bé, és un equip que especula en molts moments de partit, i nosaltres som gent de sang calenta i que quan no tenim la pilota no ens fiquem nerviosos.
Un equip, doncs, que per la seva manera de jugar no s'adapta del tot a les condicions dels escolapis, però en canvi la S està tenint molts problemes a la seva pista, tan sols una victòria com a local en tota la temporada. Per tant, pot ser un bon escenari per acabar de veure instal·lat el bàsquet Pia en una zona més tranquil·la de la classificació. Queda encara molta lliga, però, com està dit, la Pia pot començar a encaminar-se cap a la salvació guanyant demà a l'Hospitalet de Llobregat. El xoc arrencarà a les 6 de la tarda. I David de la Cruz disputa avui la tercera etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana de 174 quilòmetres entre Oriola i Torrevella. El pilot puja avui al port d'Ondón de los Frailes de segona categoria. L'equip Team Emirates defensa el lideratge de l'eslové Tadej Pogačar, aconseguit ahir amb la victòria d'etapa a Cullera. Demà serà el dia més muntanya amb una penúltima etapa entre Calp i Altea, és a dir, a tocar justament de la Nucía. El ciclista sabadellenc és ara mateix el 21è a la general a 26 segons del seu company d'equip Pogačar. I els últims minuts del programa d'avui els aprofitem per fer una mica de memòria, per recordar una mica la història olímpica amb el Julen Tortosa. Què tal, com estàs? Benvingut.
Què tal, Adri? Bon dia.
Avui ens portes a la dècada dels 80, per tant segur que més d'un oient recordarà algunes de les escenes que avui ens porta el Julen, concretament els jocs del boicot rus, podríem dir, no? Els jocs de Los Angeles 84.
Els jocs del boicot rus, que de fet ja teníem imatges en color en aquella època. I com bé has dit, si els Jocs de Los Angeles 1984 o els Jocs de la 23a Olimpiada.
Molt marcat, suposo, pel context, tram final de la Guerra Freda, segurament un moment de tensió, no tan bèstia com el que s'havia viscut uns anys enrere, però també, al cap i a la fi, tensió entre la Unió Soviètica i els Estats Units, i això va afectar també directament al món de l'esport.
Sí, com bé dius, potser no tan Guerra Freda, però sí que hi seguien aquestes tensions internacionals, i va haver-hi un intent de boicot molt important per part de la URSS, ja que no s'hi van presentar juntament amb altres països, com l'Alemanya Oriental i Bulgària. Però és que el mateix havia passat a l'edició anterior per part dels Estats Units, que no s'hi va presentar als Jocs Olímpics de Moscou.
Sí, als 80, no? L'any 80. Exacte, clavat. Sí. Què destaquem d'aquestes Olimpiades de Los Angeles?
Doncs entrant en matèria, aquestes Olimpiades es van celebrar entre el 28 de juliol i el 12 d'agost de 1984, com és clar, i van participar 6.800 atletes, dels quals gairebé 5.200 eren homes i només 1.500 eren dones.
Hi ha un nom que segurament sobresurti, no?, per sobre de la resta.
Clar, no podem parlar de Los Angeles 84 sense nombrar Carl Lewis o el fill del vent. En aquestes Olimpiades, Lewis va igualar a Jesse Owens, que ja hi vam parlar fa
sí,
un parell o tres de seccions, i va obtenir 4 medalles d'or en les mateixes competicions: 100 metres, 200 metres, relleus i longitud.
L'escoltem? Escoltem aquell...
Escoltem...
Un dels moments, un dels fragments de Los Angeles 84. This time they go.
The way well was Donovan Reed on the near side, Stewart, and Carl Lewis is showing his patience and Grady. It's Carl Lewis and Grady, Carl Lewis on the near side, and on the far side, Ron Brown, and America may have got 1, 2, 3. Lewis, Grady, and Ron Brown in the photograph. The time, 9.99.
9.99, és a dir, 9.99 segons en la victòria als 100 metres llisos. També és curiós, no? A vegades la història té capritxos que dius, just va fer les mateixes medalles en les mateixes sí. proves.
No va poder fer el rècord del món, que es va quedar 5 dècimes, però va fer un molt, molt bon paper. De fet, m'agradaria destacar la polivalència d'aquests atletes.
5 centèsimes, no 5 dècimes.
Ah, 5 centèsimes,
sí, sí, sí,
perdona.
Estava fent càlculs, sí, sí. Ara dic tan ràpid. No,
5 centèsimes, sí. Cal destacar la polivalència d'aquests atletes, ja que ara, si un atleta et destaca en diversos àmbits, doncs pot destacar el decatló, per exemple. Però en aquella època, fer or en longitud, fer or en 100 metres, en 200 metres, vol dir que tens unes virtuts molt, molt destacables.
De fet, un Carl Lewis que evidentment brilla a Los Angeles, però no és l'únic pic de la seva carrera, sinó que té un currículum per emmarcar, no?
Sí, 10 medalles olímpiques, 8 medalles d'or, una de bronze i una de plata a campionats mundials. I una de les majors curiositats de la vida esportista de Lewis va succeir al campionat del món de Roma, quan va ser vençut pel jamaicà Ben Johnson. Passaria el mateix als Jocs Olímpics de Seul de 1988.
Donarà a parlar, aquest, sí. tema, aquest tema, aquesta victòria va ser polèmica després.
Perquè finalment van enxampar Ben Johnson, s'havia dopat. S'havia dopat, i aquí apel·lem a l'esportivitat, però Ben Johnson no va ser un exemple clar.
No, de fet, els Jocs Olímpics en general són segurament la competició més esportiva, més de joc net, on aquests valors doncs es posen més en evidència, i per tant no seria el millor lloc i el millor exemple, com comentaves. Més coses de Los Angeles 84, per exemple, més fites històriques com la primera dona islàmica i marroquí que va guanyar.
Exacte, es tracta de, a veure si ho diré bé, si no l'escolteu-me, Nawal El Mutawakkel. Es va fer amb la primera posició en els 400 metres valles, i com bé dius, la primera dona islàmica i marroquí a aconseguir-ho.
I per altra banda, i seguint una miqueta amb el fil de l'esport femení, aquests jocs també van acollir la primera marató femenina, que potser sorprèn vist des d'ara, però va ser el 1984. O sigui, estem parlant de...
No fa tant.
Fa dos dies, fa 30... Jo amb el número us vaig una mica perdido, 36 anys, justament. O sigui, sí. que tampoc fa tant de temps de la primera marató olímpica femenina.
Una marató que va dominar de cap i a la fi Joan Benoit, l'estadounidenca, però que també ens va fer presenciar un dels moments més dramàtics d'aquelles olimpíades, ja que la suïssa Gabriela Andersen va entrar a mig exhausta a l'estadi i va acabar desmaiant-se a la meta. Clar, m'agradaria comentar, els metges la van deixar acabar, va tardar 5 minuts en donar tota la volta a l'estadi.
Sí, 5 minuts per fer 400 metres.
Exacte.
Per fer-nos una mica la idea,
del
que és la fatiga que portava l'helvètica quan va entrar a l'estadi.
Clar, i aquesta és una imatge que hem vist al llarg de la història de l'esport, per exemple, els germans Brownlee al triatló, quan un s'estava desmaiant, l'altre el va agafar i el va fer acabar la carrera. No sé fins a quin punt això pot arribar a ser perillós per la salut dels esportistes quan el cos ja els ha dit que prou i els fas continuar.
Però al final és una de les imatges icòniques, sí. d'aquells jocs de Los Angeles 1984, gairebé empentes i rodolons, com podia va acabar la marató, i al final, poca broma, aquí ja a la casa, qui vol fer 42 quilòmetres i 195 metres, té data i tot, no riguis, perquè Pau Vituri...
Pau Vituri?
Sí. Ja et dic jo que no en uns Jocs Olímpics, però sí que diu que s'està preparant per la marató de Barcelona. En dos mesos sortirem de dubtes, però deixem Pau Vituri, sisplau, perquè sí, la història olímpica no aniria precisament amb la figura del Pau lligada. Et pregunto per acabar, Los Angeles 1984, sense la Unió Soviètica, sense l'Alemanya Democràtica, que també, o la RDA, que havia tingut també gran protagonisme en el palmarès, el medaller va ser ben diferent al que estàvem acostumats.
Sí, bé...
No en la victòria final.
No en la victòria, ja que als Estats Units, atenció, 174 medalles... Que
clar, aquí s'ajunta, que competien a casa, que eren anfitrions, més no, el fet de no tenir la URSS. Que...
Clar, però en aquest medalló trobem una de les grans sorpreses. El segon país amb més medalles va ser l'Alemanya Occidental, però el tercer I segon en medalles d'or va ser Romania, que m'agradaria destacar el gran paper de Romania en aquests Jocs Olímpics.
Gens habitual, eh? Al final estem parlant de Romania, que caldria mirar també quin va ser el seu paper en els últims Jocs, però clar, recordem que el medaller, l'ordre, va per medalles d'or, és el primer. Després, sí, en cas d'empat, passes les de plata, després les de bronze, i d'aquí aquesta diferència, no? Alemanya Occidental va tenir-ne 59, Romania amb 53 va quedar per sobre.
Va quedar per sobre, exacte. Clar, i una diferència enorme respecte als Estats Units, perquè pensa, el primer, Estats Units amb 174 medalles, el segon, medalles totals, Alemanya Occidental amb 59, o sigui, més de gairebé unes 120 medalles de diferència.
Mira que vaig repassant per sota la classificació, vaig pel 40, el 47, mira, en els jocs, els últims, el 2016, Romania 47a, una medalla d'or, una medalla de plata, 3 de bronze. Res a veure amb aquelles 20-16-17 de l'edició de Los Angeles 1984. Julen Tortosa, un plaer, casa teva, i ves fent memòria que encara tindrem uns quants més episodis olímpics. Gràcies.
Merci, Adri.
Amb ell hem arribat pràcticament a les 3. Una abraçada des del control de so del Toni González. Més teca, com sempre, @RadioSabadell a Twitter. També es podeu trobar a Facebook o a Instagram, si no, radiosabadell.fm. Que vagi bé, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.